des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió en aquest dilluns, en aquest primer dia de tardor i amb ganes de comentar l'actualitat informativa de la jornada amb coses molt interessants que avui compartirem a la taula amb una persona que s'estrena amb nosaltres, que és la Pilar Mengol. Pilar, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda.
Gràcies per haver-me convidat.
De fet, la Pilar ja havia participat en aquestes tertúlies, ara fa uns anys, i estic molt content que hagis acceptat la invitació de ser aquí. La Pilar Mengol, periodista durant 40 anys, ho dic bé, Pilar?
Sí, gairebé 40.
Sí. 40 anys va fer de periodista a Ràdio Olot, però també a altres emissores d'abast nacional. Per tant, criteri més que contrastat.
Bueno, si més no, per defecte professional, encara que estigui jubilada, sempre m'ha agradat estar al dia.
Un periodista es pot jubilar mai?
No. No. Pots deixar estar en actiu d'una manera, diguéssim, rutinària, però jubilar-te mai, perquè sempre tens aquella curiositat. Si és vocacional, sempre tens curiositat, sempre et preguntes. A vegades pregunto i penso, clar, la gent em miren i pensen, ara aquesta dona que pregunta, però és que jo pregunto perquè és un defecte que tinc, diguéssim, que ja se'm va encomanar a l'escola, no?
Sí.
Que sempre preguntar i voler saber què coses, i això no es deixa, aquesta il·lusió per saber les coses i estar ben informat. Jo no treballo ja de periodista fa gairebé 3 anys, no? Però sempre m'agrada estar al dia de tot.
I mires molts informatius o ets de les que dius segons què ja no val la pena mirar?
Miro molts digitals i llavors el digital, tinc diversos digitals i si puc compro un diari, compro sempre a La Vanguardia. Per què? Perquè per mi és el diari que ara té més rigorós de tots els diaris que hi ha. Llavors també m'agrada el Punt Diari i sobretot pels corresponsals a l'estranger que té, perquè és dels diaris que encara manté corresponsals a l'estranger molt bons, que escriuen fantàsticament bé. Jo admiro alguns corresponsals com escriuen, i m'agrada llegir les seves cròniques.
Molt bé, doncs benvinguda, Pilar Mengol.
Gràcies.
Gràcies per ser aquí. Carles Oller, què tal, com estàs?
Bé.
Ben trobat.
Bé. Sí, i tant. Després d'un estiu com el que hem passat, doncs
sí.
Molt bé.
Ha sigut llarg l'estiu o no?
Bueno, per un jubilat aquesta pregunta no és gaire pertinent, perquè els jubilats és una època tranquil·la, l'estiu.
Sí.
És l'època de repòs, diguéssim, d'esperar, no? Esperar que es calmin les aigües i després tornem a remoure'ns una mica.
Molt bé, doncs benvingut. Gràcies Carles, gràcies per tornar-hi. Gràcies per tornar-hi, Antoni Boixadors. Què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies per tornar-me a cridar per venir.
Que bé que estiguis aquí.
Igualment, i que bé que estiguis tu aquí també.
Ah, bueno, en vida teva, que deia la meva iaia.
Sí, en vida teva, això es deia molt, es diu molt.
Escolta, et veig molt estiuenc encara,
Sí. Sí, no ho sé, ho dius per les flors.
Sí.
Això seria molt primaveral, no? Més aviat.
Bueno, també.
Perquè
també,
no fan festiu, diuen.
Escolta, què et va passar l'altre dia ballant sardanes? Ho podem
doncs
explicar
vaig,
o no?
Em vaig lesionar dos cops. El primer cop, les ballades que fan al Firal al vespre, a l'estiu,
sí.
Em vaig lesionar els dos tous de la cama, els dos bessons. Hi havia una gent molt jove ballant i em vaig posar, vaig voler ballar com ells, vaig ballar-los totes i vaig acabar destrossat. I vaig estar uns quants dies per recuperar-me. I després, a l'altura, ballant, em vaig lesionar, i no és broma, és que la gent no s'ho creu, em vaig lesionar el tendó d'Aquiles.
Sí.
Perquè a mi m'agrada ballar, doncs, puntejant, saltant fort, i me vaig fer mal. Hi ha gent que no s'ho creu, però és veritat.
I sobretot perquè no tinc... Ha de fer escalfament.
Sí.
Clar, clar.
Sobretot perquè no tinc 20 anys. Poder ser això, també, Poder ser això, també.
Que
també
jo t'he de confessar que quan m'ho has dit, m'he pensat que m'acollonaves.
Que no, tothom m'ho diu. Per què dius?
No, hi ha lesions de sardanistes,
Sí, sí.
Ja ho crec, és que penso una cosa, els abductors esforcen molt. És un exercici més continuat.
La gent es queixa dels braços.
Broma,
La gent es queixa dels braços.
Sí.
Però és molt pitjor cames, a baix.
Sí. Uh-huh.
Molt bé, doncs escolta, cuida't, eh?
Ja m'estic cuidant. De moment no puc ballar.
Molt bé. Recordeu que tenim un número de WhatsApp, que és el 682-900-600, al qual podeu enviar els vostres comentaris, el des d'aquí d'Olot Televisió i de Ràdio Olot. Esteu preparats per pagar els vostres tributs a la Hisenda Pública Catalana? Creieu que això serà una realitat? Perquè una de les notícies destacades de les últimes hores és que estarà llesta per assumir els tributs i fer la renda el 2026. O això és el que d'entrada preveu el pacte entre el PSC i Esquerra, que preveu que la Hisenda Catalana assumeixi tots els tributs i que es faci càrrec de la campanya de la renda del 2026. Però ho veieu clar, Pilar?
És una qüestió de voluntat política. Si el pacte no falla, que d'això jo tinc dubtes, com molta gent, suposem, perquè bueno, ens malfiem per l'experiència que tenim, no? Si el pacte no falla, és que tampoc és tan complicat, és posar-hi, diguéssim, les infraestructures necessàries, fer la inversió necessària i fer el canvi si s'ha de fer progressivament. Si ho volen fer-ho, ho poden fer-ho. Si no ho volen fer-ho i després busquen excuses, o no ho fan al 100%, que també podria ser que després ho maquillen i no acaba de... fan allò de, va, donem una mica de peixet perquè estiguin contents i després ja veurem, no? Però és simplement una qüestió de voluntat política, com tot el pacte, tot el que van pactar, Esquerra Republicana i el PSOE, és una qüestió de voluntat política. Si es fa, es fa. Si es van comprometre, s'ha de fer. Si no es fa, vol dir que no hi ha hagut voluntat política i, a més, hi ha hagut trampa. És així de clar. Jo ho veig així.
I tu te'n fies o no?
No gaire. No gaire, perquè en política 24 hores és una eternitat.
Carai, aquesta frase no l'havia sentit mai.
Sí, tant, no és meva, eh? Però és veritat. La vaig sentir una vegada i vaig pensar, pues sí, és veritat això. Perquè de lo dicho al hecho hay un buen trecho. Sí.
Carles.
Bé, jo també tinc molts recels davant d'aquesta proposta i d'aquest acord. Penso que és un acord pres a contracor, gairebé per circumstàncies i forçat per les circumstàncies. Crec que Espanya no el vol, en el seu conjunt. Crec que el PSOE no se'l creu, s'ha vist abocat a fer-ho. Per tant, penso que hi deu haver lletra petita que segurament no es diu, i ens la trobarem quan es destapin les coses. Per altra banda, si el president actual del PSOE cau, tot això se la revertiria, crec. Per tant, dubto que això tingui un recorregut ferm, no? Com esperançador. Sí que, bueno, per altra banda, ens hem d'agafar el que hi ha, no? I sí que, si ara es parla d'ordinalitat i es parla de que passarem de cobrar el 9% a cobrar el 100%, a gestionar-lo, que hi haurà una quota de solidaritat, que... Bueno, també em pregunto, això és realment la clau de la caixa? Que es diu, és això la clau? O després, amb això hem de deixar de fer, podem fer, tindrem unes limitacions, tindrem uns marcs que no ens podrem saltar. Bueno, ho hem de veure, però tinc dubtes també.
Molts dubtes, oi?
Toni.
Bé, ens has preguntat que si ens agradaria pagar l'Hisenda Catalana, evidentment. A mi personalment, suposo que sí. Tots els que estem aquí preferiríem pagar l'Hisenda Catalana que no l'Hisenda Espanyola. Això d'entrada. Com ha dit ella, és una qüestió de voluntat política, però és que el PSOE, ja no vull dir ni PSC perquè el PSC no existeix, això s'ha acabat. Es va acabar amb en Reventós i aquella gent, tot això es va acabar. I són molt tramposos. I el que no entenc, sí, és que són uns tramposos. I el que no entenc és que som Esquerra Republicana, encara va... Clar, sí que ho entenc, és el joc polític, però, hosti, és que sempre està caient en trampes d'aquesta gent. Se suposa que per salvar un suposat govern progressista, sí, evidentment, si ho mires, clar que són més progressistes que si manessin PP o Vox. Però jo crec que ens haurem d'esperar el 2029, com va dir Alexandre Deulofeu, que l'imperi espanyol acabarà d'implosionar, o d'explosionar, bueno, és igual, de desaparèixer, i les colònies que li queden, que som els que estem a la península, o a les Illes Canàries o a les Balears, doncs serem, per fi serem independents, llavors podrem tenir la Hisenda Catalana. Això segons Deulofeu, eh? Me'l vull creure perquè no fa gaire em van enviar un petit vídeo on hi havia la Patricia Camacho, per tant fa molt de temps, que ja és morta aquesta dona, per desgràcia, i malauradament. I tant ella com un polític argentí deien que en Deulofeu ho havia encertat tot. Tot el que havia predit ho havia encertat. Per tant, també encertaria amb un temps, amb un marge de temps, a la independència de Catalunya, ja no vull dir dels països catalans, tant de bo. Però vull dir que ens hauríem d'esperar això, que siguem independents, perquè jo crec que això és una trampa.
De totes maneres, els treballadors, tant d'una banda com de l'altra, tant des de la Hisenda Catalana com des de Hacienda, no ho veuen clar. Diuen que pot ser una molt bona declaració d'intencions, però que posat a la pràctica és tan complex el sistema que parlar de que l'any que ve puguem ja pagar els impostos a Catalunya no les tenen totes.
Doncs serà el 2029.
El 2029, just.
Sí, perquè a més la infraestructura és complicada. Només la xarxa, diguéssim, la xarxa informàtica, només això ja és una molt complicat. I a més, per exemple, la Generalitat ara ja gestiona una part dels impostos juntament amb l'Agència Tributària. Ja gestiona una part, però és una part mínima comparat amb que la majoria de competències encara la té l'Estat, no? I és veritat això que dius tu, que fan moltes trampetes.
Ens podríem trobar amb la possibilitat de que ens donguessin a triar entre pagar Catalunya o pagar Espanya? I si fos així...
Això és molt difícil de fer, no?
Seria una mica més complex, no? Més complex encara, no? Tècnicament.
Sí. Això no ho faríem mai.
A més, jo penso... Estem parlant... Has fet referència al treballador, al professional d'Hisenda. Jo me l'imagino més aviat... És un funcionari, bàsicament, no? Un col·lectiu molt acostumat a que tingui un sou com l'ha de tenir i que no li toquin, i si hi ha ja d'haver removiment, doncs que me la pugin. I segon, estabilitat. No? El concepte de funcionari per molta gent és estabilitat, sobretot. I potser aquest és bastant el col·lectiu paradigmàtic, diguéssim, de l'estabilitat i d'aquesta situació de funcionariat, bueno, que es deu ser bon professional o no, això depèn de cadascú, però col·lectivament l'etiquetaria en aquest marc.
A mi el que em fa gràcia és quan van dir que l'Agència Tributària podria ser catalana, Esquerra Republicana va dir que ella el que volia era canviar la filosofia d'Hisenda, que no fos tant aquesta entitat que ens fa por a tots, perquè quan arriba la renda tots se'ns posen els cabells de punta, sinó que fos una... Això ho trobo... de lo més absurd, ho sento. Però Hisenda és Hisenda aquí, als Estats Units i a Pequín.
És d'una ingenuïtat que tira enrere. Mira que jo soc ingenu, per això és molt ingenu.
Això ja és d'una ingenuïtat.
Hisenda és Hisenda.
No, és que ara serem tots, Hisenda som tots. I, bueno, és que això, la veritat, el que volem els ciutadans és això, que ens agradaria a la majoria, jo crec que ens agradaria molt a molts, és que els nostres impostos es quedessin aquí i s'administressin des d'aquí, i després que ho fessin bé i fossin eficaços. Ah, ja està.
Evidentment.
Per cert, ara que parleu d'Esquerra Republicana, com veieu la pugna pel lideratge que hem vist aquest cap de setmana?
Això és un xou esperpèntic.
A les xarxes socials està triomfant l'Oriol Junqueras amb el seu vídeo. Que
alguns sort que no tinc xarxes socials.
Que alguns l'han qualificat fins i tot de guinyol d'ell mateix, no? Yeah. Apel·lo fins i tot a paraules d'alguns periodistes que l'han retuitejat i han quedat sorpresos, no?
Jo en els primers moments que es parlava de fer taula rasa i una renovació i un canvi de persones, canvi de cares, vaig pensar, per aquest partit això és una esperança de revitalització, però tornar a la font d'un lideratge que ha sigut discutit, conflictiu, ha portat un estigma de, diguéssim, com d'autocomplaença, això és perpetuar el problema.
Ell no ha tingut mai intenció de plegar. Ni de deixar la direcció del partit, no ha tingut mai aquesta intenció. Jo crec que ell tenia un pla ja a la presó, em sembla que fins i tot el Lluís Llach el van a veure un dia amb el Romeva i li va explicar el pla que tenia, i el pla no obviava el fet que ell seguia sent, diguéssim, el líder del partit. Jo crec que abans tu ho comentaves fora d'antena, que per sigui per por o pel que sigui, és possible que acabi sortint. Sí. Per por el canvi. Perquè els partits són
divisió,
molt endogàmics.
I per la divisió que hi ha ara en aquest moment, de tantes ofertes, això divideix, diguéssim, el sector que podria ser renovador.
Diguéssim. No ens enganyem, els partits són molt endogàmics. Una cosa és la filosofia que prediquen i l'altra és que els partits, a l'hora de fer política i a l'hora de protegir doncs, les seves bases, són molt protectors en aquest sentit i molt conservadors, encara que siguin partits d'esquerres. És així, no ens enganyem. I bueno, és possible que acabi revalidant, perquè segur que les bases, no tots estan estan disposats a fer un canvi radical, perquè el canvi sempre fa por. Mm.
Els hi augureu una patacada electoral la propera vegada?
Si, jo crec que sí.
Si hi ha aquesta revàlida i, a banda d'això, aquest pacte...
Jo crec que sí. Haver fet president, anava a dir-li una cosa, no diré. El senyor Illa, per mi, ha estat... Jo crec que hi ha molta gent que votava Esquerra que han dit, no, això, ja per aquí no hi passem. Perquè, hosti...
Home, després de la...
155, vull dir...
Després de la visita al rei, senyor... més encara.
Com?
Després de la visiteta al rei, encara
sí,
més.
Sí, encara més.
Això ho ha acabat de fer, diguéssim.
Jo una cosa que no en tinc gaire d'Esquerra és que, oi que es presenten quatre candidatures? Oi que sí? N'hi ha una que és un senyor que em sembla que havia sigut alcalde de Premià de Dalt o sí. De Vilassar de Dalt, sembla que era de Premià
de Dalt. De Premià de Dalt.
Sí.
Que va dir que ell, en Junqueras, no l'havia vist mai.
Ella, no, ni a la Marta Rovira.
Un cop. No, en Junqueras un cop i la Marta Rovira mai. I dic, com? És que... I a més havia tingut algun càrrec, em sembla, senyor, també aquest senyor. I dius... Pretens que ens ho creguem, això? Llavors, tot em sembla... És tot com postís, com fals, i això dona molt mala imatge. Això, el cartell, aquells cartells, tot això li està fent molt de mal. És que és tot molt brut. Uh-huh. A mi em sap molt de greu per la gent, per als meus amics que són militants d'Esquerra i que són bona gent, i em sap molt de greu. Però, ostres, que es passin a mirar.
Potser és la CIA que s'hi ha infiltrat.
Sí.
En qualsevol cas, un altre dels temes d'aquests últims dies és la qüestió de l'habitatge. Aquest és habitual, però ara aquests dies els estudiants, els joves que han d'estudiar fora de casa, ja haurien d'haver trobat un pis o una habitació. I molts propietaris continuen amb els preus a l'alça i alguns experts assenyalen que aprofiten models de lloguer com els de temporada o per habitacions per escapar-se del control dels preus. De fet, no han d'anar tan lluny. Aquí a Olot, segurament, si mirem pisos d'estudiants, el cohabiten... un munt de persones. Això coincideix amb una altra informació, que és la que sabíem la setmana passada, de que havia caigut la proposta per regular els lloguers de temporada pel no d'última hora de Junts, que aquest va ser un tema que va portar molta cua. En definitiva, que el tema de l'habitatge continua estant especialment calentet en un moment en el qual hi havia la famosa llei, però aquesta llei tampoc acaba de funcionar com s'esperava, perquè molts propietaris inflen a taxes als seus llogaters per compensar el que aquesta llei els obliga a fer. En definitiva, Carles, el tema de l'habitatge tu el coneixes prou bé i, a més, és el que diem, no? Si ja era car per les persones de comarques anar a estudiar a una ciutat com Barcelona, imagineu-vos com deuen estar en aquest moment, no?
Ja. Jo crec que és obvi i és una... Vaja, és clarividència total dir que els pisos de lloguer de temporada són... la clau de volta del problema, no? O sigui, han fixat un topall del preu de l'habitatge ordinari, de lloguer, i hi ha un sector de grans trusts, o com es digui, grans poders, i també particulars, han trobat una sortida dient em passaré doncs, al lloguer de temporada, que això aquí puc fer mans i mànigues i puc posar el preu que vulgui. Per tant, és que no sé per què no veiem el problema. Bé, jo hi entenc molt poc d'aquests temes, però em sembla bastant clar, obvi que el problema és aquí. Per tant, a veure, hem de retornar a la font del problema, que és primar l'habitatge ordinari, facilitar-lo des del punt de vista doncs, dels impostos i penalitzar el lloguer de temporada, perquè és on te barren les sortides, no? Vull dir que sembla que és aquesta la solució. Tot l'altre, què estem fent? Estem donant voltes allà mateix? És que ho veig bastant...
Toni. Obvi.
Bueno, això és això de feta la llei, feta la trampa, no?
Clar.
Clar, aquesta gent, hem vist una llei que suposo que està mal feta, o que no ha contemplat segons quines coses, i llavors hi ha gent que s'hi agafa. Jo ara desviaré una mica el tema i m'aniré cap a la banda de turisme. Jo no sóc antiturisme, perquè jo també he fet turisme i a més m'agrada molt viatjar i ara no puc perquè no puc, però jo sempre que puc viatjo, per tant també sóc un turista. Però el que sí que és el contrari a que el turisme, que és en part, sobretot a les grans ciutats de la costa, sobretot, és responsable en gran part de que molta gent se n'hagi anat a la seva ciutat d'on han nascut perquè no poden abastar els preus, perquè com que el turisme ho acapara tot, turisme i després aquests senyors que venen, o senyores que venen, s'estan un any a una ciutat fantàstica, oh, Barcelona is very nice, i el que fan és fer pujar els preus i rebentar-ho tot. Sobretot aquests, més que no pas el turisme que ve per 15 dies.
Per això és una mica el que ha passat a Girona, no?, amb el tema del turisme de bicicleta, no?
Sí. Exacte.
I el que està passant a Barcelona ja fa temps.
I això, jo per mi, és clar, si es regula una cosa i no es regula l'altra, s'ha de regular, és evident. Clar. Perquè és que si no, hi ha gent que no poden pagar un lloguer. Hi ha gent que se n'han d'anar de les ciutats on han nascut, en uns barris que potser no els agraden, perquè no tenen alternativa. Hi ha gent que diuen, oh, no, és que no tens cap dret a viure a l'Eixample. Dic, jo no tinc de viure a l'Eixample, però si jo he nascut a l'Eixample de Barcelona i vull continuar-hi vivint, per què vaig de marxar-ne? Perquè hi ha uns turistes que venen i paguen el triple o quatre vegades el que pago jo. No sé si m'explico.
Perfectament.
El cas de Barcelona, que és paradigmàtic i a mi em fa molta pena, perquè és una ciutat que, doncs, amb la que he treballat molts anys i sent de Sabadell, doncs, hi he tingut sempre molt contacte i ara fa pena, perquè, a veure, Barcelona, tot el que és el mercat immobiliari és prohibitiu per famílies, per parelles que vulguin anar a viure juntes per primer cop, per nois o noies que es vulguin independitzar de casa i per estudiants que vulguin anar a estudiar una temporada. Per tota aquesta gent és prohibitiu. Tota aquesta gent hi ha com un èxode i, en canvi, llavors ens diu que ha crescut la població de gent que han vingut de fora i que han comprat cases o pisos a preus absolutament desorbitats, perquè s'ho poden permetre. Això fa que pugi, és la llei de l'oferta i la demanda, fa que pugin els preus i la gent de Barcelona se n'hagin d'anar. Això fa que les ràtios a l'escola s'hagin hagut de modificar perquè falten nens, perquè a més els que venen no venen amb nens, no són persones que tinguin nens, sinó que són
expats.
Exacte. I això, si ho mireu bé i ho estudieu bé, també fa que el que és la cultura que sempre irradiava Barcelona, aquesta cultura catalana, el cap i casal, tot això es vagi perdent perquè cada vegada hi ha més gent de fora que a més no parlen el català i a sobre, llegíem aquests dies, ho heu llegit tots, que la quarta...
Ara en parlarem d'això, sí,
això ho tenim. Que el quart motiu de denúncies és aquesta discriminació contra el català. Vull dir que Barcelona està agafant una deriva, per mi, perillosa, que arribarà a un punt que serà una ciutat... I n'hi ha que la comparen amb Nova York, amb Manhattan, amb París... No, perdona, Nova York, Manhattan, París, Londres... No ha perdut mai la seva idiosincràsia.
Són capitals d'un estat.
Són capitals d'un estat i segueixen sent britànics, francesos... Vaja, els francesos, París és el seu melic, i mira que els francesos tot el dia se'l miren el melic.
No els hi toquis París, eh?
No els hi toquis París.
No els hi toquis
París. I els anglesos, els americans, Nova York o Manhattan, per exemple, que és molt americà, o Los Angeles, seran ciutats que tenen un model turístic que l'han sabut regular d'una altra manera i Barcelona està absolutament desmarxada i, és clar, tot el que és el sector immobiliari, això que és un problema català, també, dieu que és un problema de tot Espanya, però és un problema molt català, també. I el sector immobiliari, per mi, està perjudicant molt totes aquestes coses.
Jo penso que hem tocat els dos punts neuràlgics del problema. I els que manen, si no ho veuen, és perquè no volen. Perquè és bastant obvi. O sigui, és una banda això, del tema turístic i de l'altra els habitatges de lloguer de temporada. Si es graven aquests habitatges, el llogater dirà... Què em faig? No em serveix lloguer de temporada, me'n torno al lloguer habitual, ordinari.
Van entendre la negativa de Junts?
Sí, clar, és un joc polític.
Bueno, sí, ja hi vaig.
El
Turull ha donat arguments, que la llei no estava ben feta, que al final envaïa competències de la Generalitat, que no sé què, no sé quantos, però bueno, ha sigut un punt d'inflexió i una advertència. Això està clar. Aquí, si no compliu, més el Turull ho ha dit clar. Si compleixen, nosaltres complim. No compleixen, nosaltres no complim. És així.
No, però més enllà d'això, aquí al darrere, diguem-ne, hi ha unes conseqüències, no? El que dèiem, el preu no es podrà regular i, per tant, tornem a estar una mica que la gent és la que paga els plats trencats d'aquestes trifulgues polítiques, no?
Sempre paguem els plats trencats de les trifulgues polítiques.
Vols dir que no hi tornaran? Amb un altre, redactat.
És fàcil.
Perquè això és una necessitat immensa. Més enllà del joc polític, el que vulgui realment el bé comú ho ha de veure.
Sí.
Llevat que vulguis realment enfonsar per enfonsar, llavors com fa un PP, que el que li interessa és enfonsar i s'ha acabat, tant és que diguis A com B, perquè si dius A jo diré B, si dius B jo diré A, i anem fent. Això ja no és ni joc polític, això és tossuderia.
Jo tinc l'esperança que Junts ho estigui fent perquè canviïn la llei i la facin ben redactada. Tinc aquesta esperança. Perquè no vull pensar que siguin, per dir-ho clar, tan rucs d'afectar a un sector de la població que són votants seus, que són classes mitjanes, que es veuen afectades per aquestes... es veurien molt afectats per això. Però jo no crec, jo espero que sigui això. Ja sé que també hi ha el joc polític, però jo espero que sigui més aviat això. Espero, perquè ja, no ho sé, és el que heu dit, dos es barallen i el tercer rep, el tercer sempre és el poble. Sempre. Sempre es toca el rebre.
Bueno, quan no es deixen de fer les coses o, no, o es deixa de legislar perquè hi ha aquests embolics polítics, doncs hi ha una sèrie de coses que es van endarrerint i que queden en stand-by, i això perjudica els de sempre. Això està més clar que l'aigua.
Sí. Per cert, la Pilar ja ha fet menció a aquesta qüestió. Barcelona ha perdut, atenció, ara irem amb aquest tema, però abans Barcelona ha perdut 12.500 alumnes en 5 anys, i el principal motiu és l'habitatge, és a dir, la gent no pot pagar el que costa un pis d'estudiants, que recordem que les despeses són compartides, ja no es poden pagar. Per tant, imagineu-vos què deu demanar un propietari per llogar un pis a estudiants. Tu parlaves de que Barcelona se'n va pel pedregar.
Jo crec que sí.
En molts aspectes, però esclar, una de les grans, diguem-ne, gràcies que tenia Barcelona era aquest caldo universitari, no? Si tot això va a favor d'altres llocs, diguem-ne que Barcelona s'empobreix, perquè també són habitants que ja no es quedaran a viure en aquesta ciutat, no? Com ho veieu?
Home, jo la meva època universitària, que és la meva època més gamberra, jo recordo anar a Barcelona amb els companys després de classes i veure aquell ambient que hi havia a Barcelona, no? Que esclar, hi havia un ambient, i la majoria de companys meus estaven a Barcelona. Eren de Girona, eren de Lleida, eren de Manresa, i llavors bueno, estudiaven amb mi, però jo vivia a Sabadell, esclar, amb els meus pares, però ells compartien pisos, però ho podien fer d'una manera més o menys normal. Segur que els pares d'ells feien una mica d'esforç o eren més acomodats, però ho feien. I els 5 anys que durava la carrera vivien a Barcelona. Ara això és impossible, perquè demanen 800 euros per una habitació.
Sí, sí.
I com abans que tu arribis, perquè això li ha passat a un fill d'un amic meu, que hi va anar-hi, que ja estava contractada l'habitació, i va anar amb els paquets i tota la pesca, i quan va arribar allà li van dir: mira, tenim una altra persona que també se la vol quedar i paga més que tu. Si pagues el que paga ell, bé, si no, t'has quedat sense habitació. I es va quedar sense habitació, després d'haver pactat un preu.
Això que deien, que inclús fan un càsting, a veure quin s'interessa més, com que tenen tant per triar.
Això és immoral.
I l'equip que lloga l'habitació, o que subroga, té tant per triar que al final... Jo penso que això posa de manifest una cosa de fons, que dius, com hi ha decisions que es prenen que després tenen unes conseqüències que a vegades no són immediates, però són a curt termini i a llarg termini. I quan ja ens arriba el problema, ens esverem, però hauríem de mirar enrere. I això és la visió del bon polític i del savi i del gestor, que sap preveure les decisions, quines conseqüències tindran, a vegades en curt i a vegades en llarg termini. Perquè quan ens ho trobem, algunes coses de la pobresa que estem fent ara, de badar amb alguns aspectes de la pobresa i amb alguns aspectes de la immigració, ho patirem d'aquí poc. I llavors aixecarem el crit i dir, què passa, què passa? Hi haurà violència, hi haurà agressivitat, hi haurà robatoris, hi haurà... Mirem enrere d'on ve el mal.
Això és un drama humà. Llavors, el que està passant ara amb els immigrants, que ara volen tancar fronteres, és una... O sigui, això és d'una potència tan grossa com la bomba atòmica. I per molt que la gent acabi votant partits d'extrema dreta perquè els hi recepten la pedra filosofal de que ells ho solucionaran tot, això serà un desastre impressionant, però no hi haurà qui ho pari. Yeah. Aquesta gent no la poden parar, és impossible.
Una persona que s'arrisca a creuar mars embravits i saben que poden morir...
És una catàstrofe humana, això.
Igualment. Una pregunta, aquests 12.500 estudiants són universitaris, estem parlant de 12.500 estudiants a partir de Barcelona.
Sí. Per cert, la meva... Acaba, digues.
No, dic, la majoria d'aquests estudiants, evidentment, ven de territoris de parla catalana, tant, des de, tant de tot Catalunya com de les Illes Balears, que també n'hi ha molts, i del País Valencià.
Sí.
Llavors, a sobre, o sigui, ja està prou malament la llengua catalana a la ciutat de Barcelona, com perquè a sobre ens permetem el luxe de perdre la immensa majoria d'aquests estudiants. Estic convençut que són gent dels territoris de parla catalana, i ens permetem el luxe a la capital de Catalunya de perdre això. Hòstia.
Va molt bé que diguis això, perquè us anava a preguntar com pot afectar aquesta expulsió d'estudiants de la ciutat comtal, com pot afectar això a les universitats de comarques, digueu, la Universitat de Girona, la Universitat de Vic. És a dir, ens podem trobar que aquests estudiants vinguin a estudiar aquests centres i que, per tant, aquesta picaresca del lloguer que estem vivint a Barcelona
també passi,
arribi aquí, amb les conseqüències que això després comporta per la resta de gent que està buscant una vida, ja més enllà de que siguin estudiants.
Home, no? Si està passant aquí, ja ho saps tu, que en aquests últims anys aquí a Olot i a la Vall d'en Bas i tots els voltants ha pujat molt tot el sector immobiliari. Ara el que costa és comprar una casa aquí. Gairebé com la Cerdanya.
Sí, sí.
Doncs això que dius tu, evidentment que pot passar.
A Girona ja està passant.
Exacte.
És evident que això, penso que ho estem reiterant, però és el problema quan té una taca d'oli, diguéssim, no? Té un rovell que quan explosiona ens esquitxa tots, i això es va traslladant d'un lloc a l'altre per un efecte rebot. I aquí, evidentment, ja ens està arribant. Vull dir, tots sabem que costa molt trobar un habitatge, sigui casa, sigui pis. Sembla que ara es vol refer una mica el boom de la construcció, però anem tard, això està claríssim, i anem tard i malament, perquè aquestes coses es fan precipitadament i llavors no es fan calculades, si no es va amb especulacions, i no anem bé amb això.
Avui, si ens escolta o ens veu l'alcalde de Barcelona, no li agradarà gaire la nostra tertúlia, perquè tornem cap allà.
Cobri la finestra i miri la plaça Sant Jaume, i quan sortir de la plaça Sant Jaume per anar-se'n fins a les Rambles tot passejant i tal, que miri Barcelona, que miri, no que vegi, perquè de veure segur que hi veu, si no seria cec, però que miri, no ell, no, i tots els regidors, el tinent d'alcalde i tota la gent que estan a l'Ajuntament, que ja fa molt de temps que no veuen, no miren.
Ja no és aquella Barcelona que cantava en Gato Pérez,
no.
Oi? Ja no ho és, ja no ho és.
Canviant,
a veure, parlar en català, abans ho hem vist, parlar en català, i també ho has apuntat tu, Pilar, és el quart motiu de discriminació en aquest moment a Barcelona. Les denúncies per discriminació lingüística a la capital catalana s'han disparat un 40% en un any, i els casos en l'àmbit d'administració pública un 80%. Toni, estàs content?
No gens, com ho pots imaginar. Jo baixo cada setmana a Barcelona, ja sabeu que sóc barceloní. I recordo quan jo era molt jove que jo em trobava a molts llocs on anava, llocs oficials, on em deien hábleme en castellano o hábleme en español. En espanyol deien, no en castellano. Hábleme, perquè era molt jove. Hábleme. I ara torna a passar. A mi no em passa, quan baixo a Barcelona tinc sort, dec tenir sort. No m'ha passat. I això que vaig aquí, vaig allà i no em passa.
I a Olot no t'ha passat això? Anar amb una fleca i que no entenguin el que els demanes?
A Olot no m'ha passat això.
No?
No m'hi he trobat. M'hi vaig trobar un cop fa bastants anys a Sant Joan les Fonts. Que em vaig quedar, dic, Sant Joan les Fonts, aquesta senyora què diu? Va durar 2 dies al forn, eh? Sí. Home, és que punyeta. Sí, és com si tornéssim en aquelles èpoques en què jo me'n recordo que a vegades anava a cafeteries i no m'entenien, i llavors jo al final els deixava propina amb un paper que posava perquè se compren diccionari castellano-català.
Això ho havies fet, tu?
Sí. Jo sempre he sigut així, de cachondo. I llavors els deixava això, quan em deien no entiendo. Però és que ara torna a passar. Ara torna a passar. A mi, ja us dic, a mi no m'ha passat, no m'hi he trobat, de moment, perquè el dia que m'hi trobi no sé com reaccionaré, tinc molt mala ganya. A mi la llengua no me la pots tocar, ho sento, però si no t'agrada viure aquí, hi ha molts llocs al món per anar a viure.
A més, és que és interessantíssim aprendre les llengües d'allà on vius i els costums. I és que és una cosa, si vas a viure en un país, és maco. Ja, no és només per la integració, que és bona per tu i per tothom, sinó que és maco saber parlar la llengua d'aquell país i aprendre-la. És que a mi no em cap al cap que hi hagi gent que tingui aquest odi al català i als catalans. És una cosa que no entenc.
A més, hi ha una cosa que és molt curiosa. Barcelona continua sent la ciutat dels països catalans amb més parlants de català. però no per una qüestió demogràfica. Sembla que hi ha un 35% de barcelonins que la tenen com a primera llengua. Això és molta gent. Són molts centenars de milers de persones. I molta altra gent que la sap parlar i que la parla. El que passa és que com que hi ha això en part és culpa dels expats, que aquests no volen saber-ne en general, hi ha de tot. No volen saber-ne res. L'immigrant que arriba aquí per treballar com a immigrant, no com a expat, sinó com a immigrant, si li dones les eines, l'aprendrà. Però és que l'administració tampoc s'ha posat les piles mai.
No, i tant. Hi ha gent que no pot anar a classes de català.
I a més, també hi ha un altre problema, i és que som nosaltres els catalanoparlants, els catalans que parlem en català, és a dir, els catalans, que molts cops, si veiem segons qui, a mi no passa perquè jo parlo en català amb tothom, és que m'és igual l'aspecte que tingui, és que m'és igual. Vull dir, si viu aquí, jo li estic oferint la meva llengua, no l'estic imposant res, li estic oferint. I m'hi trobo molt sovint amb gent que m'està molt agraïda de que els hi parli en català, sobretot a Barcelona, que és molt complicat, perquè molta gent és que no fa servir. A casa seva sí, però quan surten de casa seva parlen en castellà amb tothom. I jo dic, però per què ho feu, això?
Això abans era molt de classe social,
La burgesia,
que sí.
Això era de Sant Gervasi.
La burgesia terrassenca, per exemple, el castellano és más fino. Es parlava castellà...
Però en molts casos ja no és això ara. Ara és que, clar, acaben d'arribar aquí, no tenen per què aprendre. Dic, a veure, aquest senyor que és de Gàmbia, tant li fot que li parlis a ell, tant li és que li parlis en una llengua com l'altra. La seva llengua que porta no és el castellà, és una altra. Dic, si vols ser inclusiu amb aquesta persona, aprèn la seva llengua i li parles, però no tens per què fer-ho, això.
Però el que ve de Gàmbia, o el que ve de Suècia, o el que ve de no sé on, aquest farà un esforç perquè sap que no l'entendràs amb suomi o amb suec o amb alemany o el que sigui. Però hi ha un problema, que és el sector de llatinoamericans, que aquests, com que parlen tots castellà i els entenem, aquests no troben la necessitat ja d'aprendre el català.
Bueno,
és que ja no es prenen la
molestia. Però vaja, sí, però sí.
Carles.
Costa molt més.
Jo veig que les dades aquestes són claríssimes, però és que a més és una percepció que tots tenim, vull dir que les dades només corroboren el que ja sabem que està passant al carrer. I jo aniria al per què passa això, no? Jo penso que, d'entrada hem de reconèixer que la llengua catalana, mentre no sigui un estat independent, i tot i així costarà,
sí,
sempre estarà en minusvalia i s'haurà de treballar per compensar, diguéssim, la debilitat que té enfront de l'entorn. Però el problema sempre cavalla sobre dos eixos, o gairebé bé com a dos vies del tren. Que sigui una llengua amb prestigi, que la gent la valori, que sigui important i que les normatives ho empenyin. Sí. I el tema de normatives és evident que està a les nostres mans, les nostres mans sobretot dels que governen. Tenim una cosa que es diu llibre de reclamacions, es fa servir, té utilitat, té poder, té resposta, potser sí, o té parcialment, però aquí tenim una bona eina per usar, perquè les normatives s'exigeixin. Si tinguéssim en el servei d'atenció pública i l'atenció de cara al públic, encara que no sigui pública, no, funció pública, però de cara al públic, aquí hi ha mitjans per esbrinar si realment es compleixen les normatives. Pots enviar una inspecció, no cal anar amb americana. Mira, la guia Michelin, tinc entès que hi van persones esporàdiques a fer àpats espontàniament i allà copsen la realitat. Bueno, doncs això seria una manera d'inspeccionar realment els comerços, l'atenció al públic, si realment es fa...
Sí, un mystery shopper d'aquests lingüístics, diguem-ne, d'aquests que van a les botigues.
És que
a veure si...
Això va descobrir l'altre dia que existia.
Sí, a veure si t'atenen bé.
Va sortir i dic, mystery shopper, què és això?
No us agradaria ser-ho? De
sí.
Vegades vas lloc,
sí,
vas,
si no t'atenen
bé, llocs que penses,
ho penges Instagram ràpidament i ja està.
Jo em costaria molt, perquè de seguida trobo...
Bueno, empatitzes, pobret, empatitzes.
Està de mal humor, o li paguen poc, i llavors em costaria molt de fer-ho.
Permeteu-me que entri a les dades, perquè del conjunt de 865 situacions discriminatòries que es van denunciar a Barcelona l'any passat, atenció, perquè 230 van ser per racisme i xenofòbia, 217 per qüestions de salut, 205 per qüestions relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i 125 per parlar català. Però a mi em crida més l'atenció aquesta dada. En 40 casos denunciats, qui discrimina per raons de llengua és l'administració pública. La majoria dels denunciats són funcionaris de l'àmbit de la salut i, atenció, agents dels cossos i forces de seguretat locals.
Sí.
Llavors,
sí, sí.
Perquè aquí ha fallat el govern de la Generalitat,
evidentment,
de no posar una xarxa protectora amb persones que estan al servei de l'Estat. I si hi ha una llei que diu que aquestes persones tenen una obligació a atendre't en català, això s'ha de fer complir. Si no s'ha fet complir, és perquè aquests últims anys tota aquesta xarxa protectora ha fallat.
Clar. En el cas de la sanitat, també hi compte que els sous, molta gent se'n va a Anglaterra, a Alemanya, perquè cobren més. I llavors, què passa? Han de portar gent de països on majoritàriament de parla castellana, i no se'ls explica i no se'ls obliga, perquè se'ls ha d'obligar, si més no que t'entenguin. Jo no dic que parlin, que això seria el que hauria de ser. Perquè si aquesta persona se'n va a Suècia, ràpidament aprèn el suec, eh? Això ho tinc claríssim, encara que sigui una llengua molt més complicada per un castellano parlant que el català.
No li tocarà cap més remei.
Evidentment.
Però quina és la diferència? Si va a Suècia, sap que està a Suècia.
Però aquí està en Espanya.
Ara, no venen a Catalunya. No oblideu que a Catalunya vam perdre la guerra.
Exacte. Perdó.
Digues.
De tota manera, vull ser una mica optimista, una miqueta. Perquè jo sóc molt optimista, ja ho saps. Jo sóc fastigosament optimista. I si a començament del segle XX érem uns 2 milions d'habitants de Catalunya, que era pràcticament un 90%, poder més, de catalanoparlants, avui som 8 milions, i encara estem aquí, encara, avui en dia, la gent entén que ha d'aprendre el català. Una cosa és que els hi posem més fàcil o més difícil, però la majoria de la gent ho entén, la gent que arriba. Jo crec que sí, la majoria. Encara estem així. Vull dir, després de tants anys, després d'haver perdut una guerra, després de repressions, després de prohibicions, i continuem aquí tocant els...
Som tossuts.
Els nassos.
Carles.
Jo volia acabar el que he començat dient. Aquí, com dues vies, no? I la part aquesta normativa, que com està dient la Pilar també, si són normes s'han de complir. Per tant, es poden fer complir. Aquí tenim la responsabilitat de l'estupidesa de no fer complir les normes, i després ens lamentem.
Ens fa por que ens diguin que som uns... com ho diuen allò?
Xenòfobs o no sé què.
Que me'n diuen allò, que som què? Que ens creiem que som superiors.
Sí.
No me'n recordo.
Com allò. De raça superior, no?
Sí, no és una cosa així.
Supremacistes?
Supremacistes.
Supremacistes.
Ole.
I l'altre, és que, i a part que es pot, que s'ha de castigar, jo crec, la infracció, també es pot premiar la compliment. Es pot estimular per la via del carmel, diguéssim, el que compleix, no? I això seria la via normativa. I l'altra via és la via, diguéssim, de la llengua de prestigi, que aquesta és la llengua amable. Aquesta persona llatinoamericana que ja es fa entendre, al carrer no té obligació de parlar-lo al català. Obligació, té l'obligació moral, però no té l'obligació legal, impositiva, perquè ja se l'entén. Per tant, ens l'hem de guanyar. I ens l'hem de guanyar. En Joan Solà deia, jo ho he dit aquí en una tertúlia, deia, canviaria totes les gramàtiques i tots els diccionaris, el filòleg Joan Solà, perquè la llengua catalana es parlés al carrer. Perquè no, la llengua no es guanya a les biblioteques, bueno, als estudis, entre els estudis es guanya al carrer.
Sí, per tant, si no es moren,
la salvarà la llengua a l'ús, no pas la doctrina teòrica. Per tant, aquesta gent ens l'hem de guanyar. Com ens l'hem de guanyar? Doncs posant models, jo sempre dic influencers, he posat aquí dues vegades l'exemple del senyor Messi, he posat l'exemple, que és l'antiexemple, justament.
Sí, tant.
He posat exemples de gent que pot ser que la seva imatge ajuda, crida l'atenció, convida a que la llengua catalana sigui més amable i més ben presentada. I aquí tenim una guerra en aquest front.
Una llengua no mor, una llengua no mor no només perquè hi hagi un agent extern que la vulgui matar. Una llengua mort perquè el parlant no la parla.
Exacte, per falta d'ús.
Claríssima.
A falta d'ús fa que una llengua s'extingeixi.
Una de les promeses electorals que hi havia a l'última convocatòria era la de crear una conselleria específica del català, que alguns ens preguntàvem, home, anem una mica tard, no? Perquè sí, això ja hauria de ser-hi des de fa moltes legislatures. Ja. Creieu que això tirarà endavant ara?
Amb el PSC, sens dubte. No tinc cap dubte.
És una operació de maquillatge que
vull
queda
pensar,
molt bé.
Vull pensar, sí, és com una tanatopràxia.
Una altra cosa serà el que facin, oi?
Jo vull pensar, jo ja us ho dic, soc molt optimista, i vull pensar que aquesta persona que hi hem posat, doncs, s'hi dedicarà. Però
Espero que sí.
No vull dir aquella frase, bueno, sí, la diré, però no m'agrada dir-la, perquè tampoc hi crec, tampoc crec que sigui això.
No, digue-la, digue-la.
Quan fos mort el combregaren, però no vull creure perquè no és mort. El català no és mort, no és mort. I per tant, la frase existeix, es pot aplicar, però jo no vull creure-ho.
Anem tard, anem
com,
tard.
Com sabies que diria aquesta frase?
Home, perquè és que estava...
Sembla que us conegueu de tota la vida.
L'he vist venir.
Quan fou mort el congregat?
El combregant.
El combregant. Quan fou
mort el combregant. Sí.
Tard.
Anar tard.
Que és el que em passarà a mi, perquè com que jo sóc ateu, quan em morin, bueno, a mi no em combregaran, perquè ja estic...
Si fos catòlic, hagués dit, anem a misses dites.
Sí,
no?
També.
També,
sí.
També, també, també.
Ja ho dic també, això, eh?
Va, una última ronda per tancar. Queda molta feina amb la llengua, no?
Molta.
Queda molta feina i, a més, voldria recordar que aquí a l'Escola d'Adults i al Consorci de Normalització Lingüística hi ha una reclamació pendent. Ja fa temps que s'han fet cartes, s'han mantingut entrevistes, perquè no hi ha prou professional per cobrir les places, la demanda de persones que volen aprendre el català. Valga en Déu, com pot ser? No tenim prou professors per atendre les que volen aprendre'l. Per què estem fent?
Jo crec que la manera d'escampar la llengua és fer-ho amb alegria, com has dit tu. Jo ho faig sempre, jo no vaig amb mal humor. Si entro en una botiga i aquella persona em diu com, pot ser que estigui despistada, que sigui una persona que està no parlant, que en aquell moment no t'ha sentit bé, que et digui com. No és que t'estigui obligant, perquè després tu li repeteixes i t'atén. Hi ha gent que ja s'enfada. M'ha dit com, m'ha dit com. Repeteix-li, poder no t'escoltar, poder no t'ha sentit. Perquè està pensant en el nòvio o en el partit de futbol de l'endemà, del nen. I estava en altres coses. Hi ha gent que s'empada de seguida, a la mínima. No, tranquils. Ja, si algú realment continua insistint en aquesta tonteria de dir que no t'entén, llavors sí que pots emprenyar. I li pots dir, mira, escolta, vaig a una altra botiga, que et dobin. Però sí, jo crec, jo soc de l'opinió que s'ha d'anar amb alegria i de bon humor i amb bona predisposició. Ja està. Aquella persona que tens davant no té per què ser el teu enemic, no té per què ser-ho.
Està clar que el reforç normatiu no és l'única manera que tenim de protegir el català. Jo penso que es pot atreure sectors de la població, per exemple, sectors joves amb la música.
Clar. Uh-huh.
No?
Clar.
I si promous la música i grups catalans, clar, i aquests grups catalans agraden a la gent jove, hi ha gent jove castellanoparlant que s'hi enganxaran.
Clar.
És una manera, igual que molts ens vam enganxar l'anglès en el seu moment.
I tant, i tant.
O el francès. I jo crec que això, és el que deies tu, s'ha de buscar recursos per atreure la gent, per fer-los compartir la il·lusió de compartir una llengua.
Doncs ja que parles de música, ja sabeu que aquí a Olot Televisió i a la xarxa de televisions locals de Catalunya engeguem el projecte OPFest, que és com una mena de festival d'Eurovisió, però a la catalana. Eh? Nosaltres, de moment, ja tenim 3 representants de la Garrotxa, m'agrada poder-ho dir. Farem una eliminatòria prèvia aquí i després el guanyador anirà a la fase de Catalunya, eh? I cada comarca tindrà un representant i farem, saps allò que jo sempre he pensat que a mi m'agradaria molt fer-ho, no? Allò quan que estàs i connecten amb tu i tens una icona al darrere del teu territori i dius Wyoming, Saint Point, doncs sí. Aquestes coses del Festival d'Eurovisió, doncs serà diguem-ne, un festival d'Eurovisió a la catalana, es diu OPFest, eh? I a partir d'aquí hi haurà algú que cantant en català, amb produccions pròpies, tindrà una carrera discogràfica
garantida. I només abasta Catalunya, no abasta ni Catalunya Nord, ni les Illes, ni el País Valencià, ni...
Abasta, de moment, Catalunya, però aquesta puntualització que tu fas també ja l'ha fet més d'una persona. Però m'agrada que avui acabem amb aquests missatges optimistes.
És un bon començament.
El tema de preservar la llengua ho hem de fer i sempre amb l'educació que ens ha caracteritzat els catalans, tot i que de vegades tan ben educats hem sigut burros, oi? Però
sí,
bueno, no,
sí.
No està de més tenir-ho en compte. Gràcies, Pilar Mengol. T'espero d'aquí 3 setmanes.
Gràcies a tots.
Gràcies per ser aquí. Pilar Mengol, Toni Buixadors, gràcies. Carles Oller, moltíssimes gràcies. Ja sabeu que estem commemorant amb la gent d'Inforolot aquest 40è aniversari. 40 anys fent créixer tecnològicament les empreses de casa nostra amb uns resultats excel·lents. Per tant, enhorabona a la gent d'Inforolot per aquesta efemèride tan i tan important. No és fàcil aguantar 40 anys i més amb la gran quantitat de competitivitat que té el món de la tecnologia. Per tant, Inforolot, 40 anys al vostre servei. I nosaltres hi tornem demà, al 682-900-600, el nostre número de WhatsApp, al qual podeu deixar els vostres comentaris. Gràcies per la fidelitat. Que vagi bé.